Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt fins les tres esports a Ràdio Sabadell comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
En condicions normals, a només 4 hores, ja ni això, 3 hores 50 i escaig minuts pel tancament del mercat de fitxatges, ara mateix estaríem dels nervis esperant quin serà el reforç, si és que ha d'arribar, per la davantera del Sabadell, veient totes les sortides que hi han hagut en els últims dies i compte que és el caure una més. Aquesta plantilla tan reduïda que ha quedat també deixa una petita part positiva, i és que el centre d'esports té ara mateix fitxes lliures, tant sub-23 com també per majors, 3 en total d'aquestes de professionals. Per tant, per molt que avui es tanqui la finestra hivernal per signar, tenint llicències disponibles, el Sabadell encara podria fitxar més enllà de les 6 de la tarda, sempre i quan siguin agents lliures, és a dir, futbolistes desvinculats dels seus clubs, jugadors sense equip. Per dir un nom que a tots ens ve al cap en les últimes hores, Salva Chamorro, el davanter oriolà, ha rescindit avui mateix, aquest matí, amb el Real Murcia, amb la qual cosa compliria també aquest requisit per poder tancar-lo, si cal, més enllà del topall de les 6 de la tarda. De Salva Chamorro i de molt més n'hem de parlar en els propers minuts.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I ho fem gràcies a la feina des del control de so del Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
L'última hora del mercat de fitxatges ha arlequinat les paraules de Josu Ofkoidi fa tot just uns minuts en roda de premsa. Busquem també jugadors que hagin passat pel Sabadell i per l'Aragón. David de la Cruz s'estrena amb el Team Sky a València. El Sant Nicolau ha canviat d'entrenador. El torneig de futbol sala casteller que jugarà Sabadell el cap de setmana. I atenció, ens visita la nadadora Marina García.
I fora de l'hotel?
Avui arrenquen les semifinals de la Copa del Rei. A 9:45 el Leganés rep a Butarque al Sevilla. Demà serà el torn del duel Barcelona-València amb l'anada al Camp Nou. El Girona ha signat el Choco Lozano, davanter del Barcelona B, per 1,7 milions d'euros, més gairebé mig milió en variables. El contracte de l'atacant d'Honduras amb el conjunt gironí és fins al 2022. Tot en un dia ple de moviments, en plana internacional, un de destacat a tres bandes, a Aubameyang, a l'Arsenal, al Gana, Olivier Giroud al Chelsea i de retruc Batshuayi al Dortmund, el peix que es mossega la cua. I atenció, Georgina García ha estat convocada per Anabel Medina per disputar amb la selecció espanyola la Copa Federació, la primera ronda del grup 2 davant d'Itàlia. La tenista resident a Castellar del Vallès del club de tenis Sabadell veu recompensada així la seva bona forma. Recordem, ho dèiem ara fa uns dies, guanyant el primer torneig que ha disputat en aquest 2018 a França, i acompanyarà Georgina García, a Carla Suárez, a Lara Ruabarrena i també a María José Martínez. I la selecció espanyola de futbol sala debuta avui a l'Europeu d'Eslovènia. El combinat estatal debuta a 9:45 concretament i davant França. A l'equip hi destaca la presència dels catalans Marc Torrà i Adolfo. Finalment, l'Espart City Leaf Girona afronta avui la tornada dels vuitens de final de l'Eurocup femenina de bàsquet. Les d'Eric Suris visiten el Virtus Eirene italià amb una renda de 24 punts de l'anada. La cita a 9:45 del vespre podria donar l'accés als quarts de final de la competició a les gironines.
I a les xarxes socials.
Duel d'interessats per sumar punts amb urgència, és el que diu a Twitter la Federació Catalana d'Handbol del partit Oar Gràcia Sabadell, Associació Lleidatana, de diumenge a la tarda a Gràcia, corresponent a una nova jornada de plata femenina. Un partit televisat per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari
dos exdavanters del Sabadell. D'una banda, el pitxitxi de la Lliga xipriota, Florian Taulemés, i de l'altra, Joel Álvarez. Fan 32 i 40 anys, respectivament.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
She can be catching all night long. minuts per sobre de les dues. Entrem en matèria aquí a l'Hotel Suís amb el Sabadell Aragón, que el deixarem de moment aparcat de seguida. D'aquí a uns minutets parlarem, per exemple, del que ha dit Josu Ozcoidi en roda de premsa. Hem de saludar, que el tenim ja a l'altra banda del telèfon, a un ex dels dos conjunts, del Centre d'Esport Sabadell i també del Deportivo Aragón. Ha plogut des de la seva etapa a Saragossa. De seguida us descobrim qui és, però abans de res, quatre pinzellades del que és l'última hora d'un mercat de fitxatges que es tanca avui, que es tanca d'aquí a no arriba 4 hores a les 6 de la tarda pel que fa a la segona divisió B. En el cas del Sabadell, amb un altre nom d'última hora que s'afegeix a totes les els noms, totes les baixes que ja ha donat el conjunt arlequinat. Recordem, ahir, per exemple, parlàvem de la de Gaia Solín. Es va confirmar també el que deia Ràdio Sabadell en aquest punt de fa 24 hores. Álvaro Chaparro, el porter de l'Oviedo juvenil, tampoc forma part ja de la plantilla arlequinada. També ha rescindit el seu contracte. Doncs bé, un altre dels sub-23 deixarà de formar part del Centre d'Esports Sabadell. És José Luis Trápaga, que ha demanat sortir en les últimes hores, veient el poc protagonisme que està tenint el Centre d'Esports, el lateral cedit pel Futbol Club Barcelona, i de fet, avui mateix, ni que sigui per allò de ser l'últim dia en el mercat de fitxatges i per tant, si cal fer algun moviment s'ha de fer amb celeritat, avui s'ha acomiadat dels seus companys José Luis Trápaga. Trápa ja no ha entrenat aquest matí a Sant Oleguer amb la resta de la plantilla, per tant, és qüestió de minuts més que no pas hores per allò dels timings i que a les 6 es tanca el topall la sortida de Trápaga del Centre d'Esport Sabadell. Ho dèiem en començar, el Sabadell té fitxes lliures, per tant, pot incorporar a jugadors sempre i quan no formin part de cap equip, sempre i quan siguin agents lliures. En el cas de Trápaga, per exemple, ha arribat a Sabadell, cedit pel Futbol Club Barcelona, per tant, una altra sessió hauria de tancar-se abans de les 6 en el cas del defensa per poder continuar jugant el que resta de temporada. Dit això, un dels noms que tenim sobre la taula, el Sabadell continua negociant fins a última hora per al desitjat davanter centre, és el de Salva Chamorro. Hi ha novetats en aquest sentit, novetats que passen precisament pel que comentàvem ahir. Salva Chamorro no comptava pel Real Murcia, però havia de negociar encara la rescisió de contracte amb el conjunt murcià. Aquest matí, a primera hora, el davanter Oriolà ha rescindit el seu contracte, s'ha desvinculat del tot del Real Murcia, per tant, és un agent lliure. Això el que implica és que pot fitxar per qui vulgui, sense la necessitat d'haver de negociar amb el club, és a dir, que si passen de les 6 de la tarda i continua sent agent lliure, el Sabadell el podria tancar més endavant perquè no té cap altra vinculació amb cap altre club i perquè el Sabadell té fitxes disponibles. Això sí, no serà fàcil. Una cosa és que el Sabadell estigui interessat en Salva Chamorro per suplir una miqueta la manca de pólvora al davant que té el conjunt de Toni Sagrat. Una altra cosa és que Salva Chamorro estigui a prop del Sabadell, entre altres coses, perquè hi ha d'altres equips que també hi van darrere. És el cas del Burgos, que vol fitxar també a l'ex del Llagostera, del Lleida Esportiu, entre d'altres, o, per exemple, l'Atlètic Balears. És una plaça que coneix de sobres, ja ha jugat al conjunt baleàrico i, per tant, Salva Chamorro podria també entrar dins dels plans del conjunt palmesà. Veurem com es resol tot plegat, però, com diem, el Sabadell apura les seves opcions, negocia per Salva Chamorro, hi ha interès i veurem si al final el Sabadell fitxa, això primer, després, si ho fa abans de les 6 de la tarda o no, perquè aquest topall, si el jugador és lliure, no acabaria d'influir massa i, finalment, si és Salva Chamorro o no aquest fitxatge, on acaba jugant el davanter Oriolà.
Portes giratòries.
I a tot això, de seguida sentim Josu Ozcoidi. Abans, una desena amb el comptada de jugadors han passat per l'Aragón i pel Sabadell en algun moment de la seva carrera, des de Miqui Izquierdo fins a Marc Vales o David Fourniers, o passant pels aragonesos Adrián Jaime de Pablo, Eneko Fernández de Garayalde, el tindrem aquesta setmana com a comentarista del Sabadell en joc, Antonio Longas o Raúl Goni, ara comentarista d'Aragón Televisió i amb qui vam conversar a la primera volta. Avui, però, ens quedem amb un sabadellenc que va fer fortuna tant d'arlequinat com el filial saragossà, Robert Elvira.
Sabadell i Saragossa són dues de les principals places del currículum esportiu de Robert Elvira. El sabadellenc va sorgir de ben jove del centre d'esports, on va arribar sent aleví i on va progressar fins a debutar al primer equip l'any 1981. Després de dues bones campanyes d'arlequinat a segona A i una cedit a l'Alcalà de segona B amb motiu del servei militar, el Real Zaragoza el va signar el 1984. El primer any el va jugar al filial, marcant 18 gols en l'ascens saragossà a segona A. Ja a la categoria de plata, Elvira va fer 16 gols més. Aquell any es va enfrontar al Sabadell en el mític 0-3, que deixava l'equip sabadellenc a un pas de primera. També va debutar amb el primer equip aragonès a la Copa de la Lliga. La 85-86, de fet, va ser l'última campanya de l'atacant sabadellenc a l'Aragón. A partir d'aleshores va jugar dues temporades al primer equip del Zaragoza abans de posar rumb a Pamplona. A l'Osasuna, Robert Elvira va estar-se un any i mig abans de tornar al Sabadell l'any 90. Seria la segona de les seves quatre etapes al Sabadell, ja que després va defensar els colors del Palamós, l'Andorra i l'Hospitalet i va tornar al centre d'esports el 95 per disputar dues temporades més i llavors retirar-se. Ja com a entrenador, el 1997 va ser segon de Josep Maria Nogués al Terrassa, jugant la promoció d'ascens a segona A. Del 99 al 2002 va fer les mateixes funcions amb el mateix tècnic al Nàstic, ascendint a segona A. El primer repte com a primer entrenador va ser precisament a Sabadell, complint així la quarta de les etapes que dèiem com a arlequinat. 68 partits va dirigir Elvira, salvant l'equip del descens a la promoció davant la Penya Esport. L'OSPI, el Vilanova i la selecció catalana amateur han estat els altres conjunts que ha entrenat el nostre protagonista d'avui.
Robert Elvira, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Ria.
Ja ho veus que estem aquí, ara direm una última hora també pel que fa al mercat de fitxatges, però això del dia 31 de gener ja ho té cada temporada, que sempre estàs pendent del mercat de fitxatges a veure qui arriba i qui no arriba. Sabadell-Aragón, a tot això, Robert, dues places, ho dèiem ara, trampolins, en certa manera, de la teva carrera.
Home, està clar, Sabadell, perquè és el meu club, el meu equip, i l'Aragón perquè és el que em va donar el pas per poder saltar a la primera divisió amb el Saragossa. Evidentment, jo a Saragossa me l'estimo moltíssim i bueno, no està passant bona ratxa, però és evident que no deixa de ser un dels clubs més importants d'Espanya.
Tu vas sortir d'aquí del Sabadell, vas haver d'anar a Madrid per una qüestió de la mili, del servei militar, i allà vas jugar un any cedit, però després, què va suposar per tu tan jove marxar a un club com era aquell Saragossa?
Bueno, se van interessar per mi ja l'any anterior i, bueno, la veritat és que en aquell moment va, sobretot a casa, va haver moltes disputes, no? Perquè no estaven convençuts els meus pares de que fossi cap allà. Però, bueno, jo volia sentir el que em volien dir i vam anar l'Albert Roca i jo. I, bueno, una vegada allà a Saragossa, a les oficines, pues, vam parlar, que ens oferien en tots els sentits i em va agradar. I a partir d'aquí, pues, bueno, vaig signar amb ells i la veritat és que no em puc queixar perquè em va anar força bé les coses.
Ho deies ara, un Zaragoza també molt diferent al d'aquella època, i ni t'explico el que vindria després, que va guanyar uns anys després la Recopa d'Europa, amb el d'avui, a segona A, amb deutes, amb una crisi institucional i sense acabar de treure el cap des de fa molts anys a l'elit.
Sí, la veritat és que és una pena de que en aquest moment es trobi com es troba, no? Perquè és un club i una ciutat que tenen un potencial com... Però jo me'n recordo en aquella època, pues era l'equip que disputava amb el Sevilla, el València, el tercer, quart lloc de la classificació. I en aquest moment, pues, es troba en aquesta delicada situació econòmica, que és el que, bueno, li fa que estigui a segona, per intentar algun dia solventar tots aquests problemes econòmics i poder tornar a la primera divisió, ja que un club com aquest, a la segona divisió, pues, és dramàtic, no? Sobretot per la història i per, bueno, per la visió que té ara ja.
Pel que ens interessa, que ara aquesta setmana l'Aragón tampoc acaba d'arrencar del tot a segona B, és nouvingut a la categoria, un equip molt jove, molt tendre, però al final d'una cantera que sempre dona els seus fruits.
Sí, bueno, però el filial té un altre recorregut. Ja se sap, l'Aragón, bueno, parlant de la meva època, l'única temporada que va estar a segona A va ser aquella. Després sempre ha estat a cavall entre la segona B i la tercera. És un equip que més temporades ha estat a tercera divisió. El que està ben clar és que en aquests últims anys, la veritat és que jugadors que hagin pujat al primer equip es poden comptar amb el dit d'una mà. Això què vol dir? Pues que, bueno, que tots els problemes, segurament, que tinguin institucionalment, es trasllada a futbol base. I que no estan sortint els jugadors que, evidentment, tindrien que sortir per poder, en molts moments, com en aquests, solventar problemes econòmics de nanos que puguin arribar al primer equip.
A tot això, Robert, el Sabadell com el veus?
Bueno, com el que diu aquell, no? Com la graciosa. Després de la victòria que vam tindre fa 4 dies, pues bueno, el partit de casa amb l'Olo pues em van desfondre una mica. Però bé, la temporada encara queda molt punts per davant i esperem que torni a reflutar una mica i que torni a il·lusionar.
Una mica muntanya russa, com sempre, d'altra banda el Sabadell, capaç del millor d'il·lusionar-nos guanyant a ells i després d'aquestes 3 jornades seguides sense guanyar. Per acabar, aquesta setmana el CUE visita al final la Nova Creu Alta, més enllà que sigui l'Aragó, un exequip i de més, és un equip que està a la part baixa de la classificació. Per tant, Robert, li hem de penjar l'etiqueta, el cartell de gran favorit al Sabadell, no?
Home, en un partit com aquest, evidentment que el favorit té que ser el Sabadell. El partit és que jugar, no hi ha cap partit que sigui, bueno, que es guanyi abans de començar, però és evident que ve el CUE, que nosaltres necessitem els punts i que tenim que, bueno, donar l'última empenta per veure si ens podem ficar allà dalt i il·lusionar a tota l'afició.
Doncs a veure si és veritat, i aquesta empenta la tenim i ens acabem d'engrescar tots plegats. Ex de l'Aragón, allà vas fer fortuna també al centre d'esports, com dèiem abans, en 4 etapes diferents. Robert Elvira, que vagi molt bé, una abraçada enorme.
Moltes gràcies, Adri, que vagi molt bé.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Més cosetes. No hem acabat amb el tema del mercat de fitxatges perquè també tenim una última hora al voltant de l'interès del Sabadell cap a un altre davanter centre. Ja dèiem abans que l'operació amb Salva Chamorro era complicada en el sentit que hi ha molts equips al darrere. És el cas també del nom que, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, també interessa a la direcció tècnica del centre d'esports Sabadell. Això sí, un nom que podria tenir més opcions d'arribar al centre d'esports, al conjunt arlequinat, que no pas Salva Chamorro en aquest punt de la tarda, 3:15 ara mateix, i no és un altre que el d'Arturo Rodríguez Pérez Reverte, i seria ben curiós que el Sabadell comencés la temporada amb Arturo en punta i l'acabés amb Arturo en punta, però que fossin dos jugadors diferents, caient una H pel camí, per allò que el brasiler tenia una H intercalada al nom d'Arturo. En el cas de l'encara jugador de l'UCAM Múrcia, és un futbolista que, com dèiem també, de Salva Chamorro, compleix amb tots els requisits a nivell esportiu, és a dir, jugador consolidat, jugador amb experiència, jugador estatal i que coneix de sobres la categoria, un Arturo que ha jugat en aquest tram inicial de temporada a l'UCAM Múrcia, però que en el passat, per exemple, va defensar samarretes com la del Llagostera. Per tant, també coneix el futbol de casa nostra. Per si us ha sobtat el cognom, és família d'Arturo Pérez Reverte, això d'entrada. I després, mira que va sonar el nom de Gerard Oliva també. Doncs bé, de retruc, en certa manera, també hi té a veure alguna cosa, perquè Gerard Oliva ha marxat de l'Atlètic Balears camí de l'UCAM Múrcia. Això el que implica és que és un punt a més. El conjunt universitari murcià també s'ha reforçat amb Manu Ombu, un altre jugador de tall ofensiu, i per tant sobren peces a l'UCAM Múrcia. Una d'elles, Arturo Rodríguez Pérez Reverte, interessa al centre d'esport Sabadell. Hi ha d'altres clubs també al darrere, com en el cas de Salva Chamorro. Per tant, una nova opció, un nou nom que surt en aquest aparador. Veurem si és el bo, però com a mínim aquesta última hora del mercat de fitxatges ens porta a parlar d'Arturo Rodríguez com a possible nou, que ja veurem si en les hores que queden fins que es tanqui el mercat de fitxatges aterra o no aquí a la nova Creu Alta. Marc Pijuan, què tal, com estàs?
Molt bé, Adri, bona tarda.
Avui hem anat, avui hem anat amb el rellotge gairebé tota l'estona a la contra, no només pels fitxatges, sinó també amb els timings del dia, perquè la roda de premsa de Josu Ozcoidi ha anat força tard, pel que està sent habitual, una constant aquesta temporada. L'entrenament ha anat tard, això ha implicat també que el donostiarra ha parlat doncs més tard del que estava previst. Què és el que ha dit? Anava a dir l'extrem. L'altre dia ho va fer de lateral, per tant, no sé si ha parlat també d'això.
Sí, però també,
què,
també.
Què és el que ha comentat Josu Ozcoidi avui?
Si et sembla, comencem parlant una mica d'aquest mercat d'hivern, de com estan rebent les notícies els jugadors que sí que es queden a la plantilla. Com bé deies tu abans, doncs, José Luis Trápaga i Gaia Solín avui rondaven per les instal·lacions de la nova Creu Alta, per acomiadar-se dels seus companys. Fins ara, avui cap dels dos ja ha entrenat amb la primera plantilla del Sabadell. Hi ha un Josu Ozcoidi doncs, que li hem preguntat això, si veient la plantilla que està quedant molt curta, si tenen una certa preocupació o si més no, com estan vivint aquests dies, aquests darrers moviments del mercat d'hivern.
Al final, los que s'han ido, si viene gente vendrá y si no, no. Yo creo que si algo tiene este vestuario y algo de lo que yo estoy súper contento aquí es que el vestuario es muy fuerte, estamos muy unidos, seamos 23, seamos 18, 19, entonces no nos preocupa, yo no noto preocupación en el equipo porque se haya ido gente, porque haya gente que no venga. Creo que estamos más unidos que nunca y será uno de los puntos fuertes de este equipo.
Doncs la unió, un dels punts forts d'aquest Sabadell. Estic encuriosit de veritat, Marc. Com ha paït això de jugar de lateral Josu Ozcoidi?
Doncs vaja, li hem preguntat també aquesta curiositat, o bueno, no tan curiositat, perquè en el darrer partit contra el Badalona doncs va haver d'exercir de carriler. Ja veuràs que ell també doncs, m'ho ha matisat així una mica. Diu, bueno, tampoc era lateral, era un carriler que pujava a la banda, i sobre aquesta curiositat, doncs vaja, li hem preguntat al bo de Josu Ozcoidi i aquesta està la seva resposta.
Ya me había avisado el míster hace tiempo de que podía caber la posibilidad de que jugase de lateral o bueno, de carrilero en este caso, y yo lo afronto como cualquier otra posición. Es verdad que muy pocas veces he jugado ahí, pero bueno, al final es fútbol, me encontré bien, la primera parte que es cuando jugué más ahí, como físicamente estoy bien, bueno, al final es fútbol y me encuentro bien.
Doncs vaja, el que diuen tots els jugadors, si jo juego, pues no és important d'ondre, i a més, vaja, ja tenia aquest avís de Toni Saligrat de poder jugar en aquesta posició carriler esquerra com va jugar en el partit de diumenge al camp del Badalona. Un últim apunt sobre el duel d'aquest cap de setmana, recordem diumenge contra el Deportivo Aragón, el cuer de la classificació. Vaja, un partit que jo crec que molts ja donen per fet que es poden aconseguir fàcilment els 3 punts, i és aquella cosa de jugar contra un filial que sempre és complicat, tal com apunta Josu.
Entonces yo creo que va a ser un partido muy difícil, un partido en el que es un filial, y un filial puede tener 20 minutos que te puede meter 3 y otros 20 que les podemos meter 3. Son irregulares, que como yo estando en un filial también lo sé. Pero va, afrontamos el partido como otro cualquiera, como si jugásemos contra el Elche, contra el Mallorca o contra cualquiera. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es ganar, que nos hace falta, y sobre todo en la Nova. Y ahí a eso vamos.
Aquesta manera de dir l'estadi és nova, també, valgui la redundància, la nova Creu Alta. El partit de tot això, Marc, a les 12, horari matinal.
Sí, correcte, el diumenge a les 12 ja tindrem temps de parlar-ne també al llarg d'aquesta setmana, però vaja, sí, els jugadors preparats. Avui un entrenament de 105 minuts, ens ho ha explicat Toni Saligrat a la rival. Hem dit, avui, míster, t'has allargat molt. Diu, no, diu, hem començat tard, hem fet un entrenament de 105 minuts. Fins i tot ens ha repassat tots els punts que s'han exercitat, però vaja, ja ho tocarem un altre dia, això.
Sí, perquè avui, 31 de gener, la cosa va per un altre camí. Gràcies, Marc, agafa aire.
Fins ara.
Recordeu, si us acabeu d'incorporar, l'escollit pel Sabadell, si acaben de fructificar les negociacions que són en marxa, és Arturo Juan Rodríguez Pérez Reverte, jugador nascut l'any 89 a Cartagena, a Múrcia, que de fet jugava a l'Ucamp Múrcia aquesta temporada, 3 golets ha fet allà, però que el currículum és ben extens. A segona divisió, per exemple, ha defensat samarretes com les del Córdoba, l'Alcorcón o el Llagostera. A segona divisió A també va jugar en el tram inicial de la seva carrera al Cartagena, i pel que fa a la segona B, que és on més gols ha fet, Caravaca, Getafe B, La Roca, el propi Cartagena també en una segona etapa, o ara mateix Ucam Murcia, el currículum d'aquest futbolista. Està tancat? No. Queden encara 3 hores i mitja, queden unes quantes negociacions per endavant, hi han més equips interessats, però també, com diem, Salva Chamorro era una de les opcions, s'afegeix aquesta, i aquesta amb força, Arturo Juan Rodríguez Pérez Reverte.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon, qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta, es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta, sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell, sé on siguis.
En 22 de les 23 jornades disputades fins ara, el Deportivo Aragón, el filial del Zaragoza, ha estat dins la zona de descens. El CUE arriba a la nova Creu Alta despenjat i apurant les poques opcions de permanència que li queden. Però el Sabadell, ai, el centre d'esports, necessita refer-se de les últimes 3 ensopegades i més a l'estadi, on no acaba d'arrencar.
Tenemos muchas ganas de ganar ya en casa, todos los partidos son complicados, tenemos la mala suerte que en casa no estamos consiguiendo los puntos que queremos y que necesitamos.
Sabadell en joc.
Diumenge, en horari matinal, des de 11:45, Centre d'Esports Sabadell, Deportivo Aragón.
Hola, sóc Miguel, capità del Sabadell, i escolta nosaltres els partits cada cap de setmana a Ràdio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc.
Quan un infant ingressa a causa d'una malaltia, l'entorn hospitalari juga un paper molt important en la seva recuperació. Al Parc Daulí volem que una onada de petits somriures transformi la planta de pediatria en un fons marí de fantasia i joc. Ajuda'ns fent el teu donatiu a www.unaonadadepetitsomriures.cat.
Vius a Sabadell? Vols estar al corrent de l'actualitat?
Notícies, esports, teatre, cinema, música...
Escolta la ràdio de la teva ciutat.
Som estudiants de l'Escola Roureda i nosaltres escoltem
Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minutets mal comptats i 2:45 de la tarda. Fa unes setmanes teníem per aquí a la Kylie Neuxo a l'Hotel Suís i ens explicava una miqueta el que ha trobat ella de diferències entre Califòrnia, entre el sistema nord-americà i el waterpolo de casa nostra. I avui no diré que juguem un partit de tornada, però pràcticament no és waterpolo, és natació, però sí que ens servirà una mica per comparar les dues maneres de viure la natació en el cas de la sabadellenca, en el cas de la natació catalana de casa nostra i també del sistema universitari dels Estats Units, perquè ens visita aquí als estudis la Marina García, nadadora del Club Natació Sabadell. Què tal, com estàs? Benvinguda.
Hola, gràcies, bona tarda.
Tu has estudiat 4 anys a Califòrnia, a la Universitat de Berkeley, per tant, coneixes de sobres el sistema d'entrenament, de compaginació dels estudis, i al final ara tornes aquí a casa, tornes al Sabadell i no al Medi, el que va ser el teu club de bressol, però per anar a PAMS, si et pregunto una miqueta les diferències entre el que t'has trobat allà i aquí, el què li ha servit a la Marina García passar per als Estats Units per ser qui és ara, entenc que d'entrada una experiència brutal, 4 anys estudiant als Estats Units i també nedant allà.
Doncs sí, la veritat és que sí, una experiència molt recomanable per al simple fet de que he sigut capaç de treure'm una carrera doncs, amb els anys que em tocava, 4, vaig treure una miqueta més, 4 i un semestre més, però sí, amb l'avantatge de que podia balancejar doncs, l'esport i els estudis al màxim nivell, perquè al ser doncs, una de les millors universitats dels Estats Units, per no dir la millor pública, amb un nivell d'esports molt elevat, també és de divisió 1, i per tant en l'equip de natació hi havia estrelles de natació americana com pot ser Missy Franklin o Natalie Coughlin, i per part dels nois doncs, Nathan Adrian o l'Ervin, i per tant es veia que era un programa molt, molt exigent i que m'aportaria moltes coses que jo volia, que jo sentia que potser aquí no hagués pogut trobar, i amb aquesta oportunitat doncs, he crescut molt com a persona, més important que com a esportista, també he crescut com a esportista, detalls que he après una mica més allà que aquí, però bàsicament és això, he crescut com a persona.
El problema aquí, mirant una miqueta el sistema de casa nostra, és un cop arribes a la universitat. Ho dic perquè aquí a la Natació Sabadell tenim el Santa Clara, es pot compaginar l'educació, la vessant acadèmica formativa amb l'esportiva. Tu has estat al CAR de Sant Cugat i, per tant, saps de sobres el que és la manera de funcionar, però, en canvi, un cop arriben els estudis superiors, sí, és igual de fàcil, o és la diferència entre un sistema i l'altre?
Doncs sí, és una mica... Jo crec que el sistema que tenen allà, el sistema de la NCAA, és el que abarca tots els esports i a totes les universitats, i tenen un sistema molt bo perquè ja des del principi ja t'inculquen que si no proves tants crèdits no pots competir, no ets eligible per competir, llavors per tant no pots formar part de l'equip ni representar la universitat, llavors es converteix en una obligació, però no és una obligació, ostres, vaig de cul, tal i qual, no, allà estan per ajudar-te, allà estan per estar allà amb totes les necessitats que vulguis, t'ofereixen tot el que tu necessitis, tutors i tot el que tenen ells a l'abast per, pues això, per aprovar i per tirar la teva carrera professional pues, i la teva carrera d'estudis endavant, que al cap i a la fi és molt important, perquè després de l'esport pues, és la vida real i s'ha d'afrontar des del primer moment, i crec que aquí doncs, costa una mica més veure en aquest sentit, es deixa una mica més de banda, no s'ajuda tant a l'esportista simplement per al fet de que no hi ha un sistema que ajudi a les universitats ni que es posi a entendre entre els nedadors, entre els esportistes, els professors i les diferents entitats com són les universitats.
Coincidíem al Nadal a Can Llong i ens deies, a sobre vaig tenir la sort que arribo allà i de seguida necessitava anar una nedadora de la meva especialitat, vaig entrar a l'equip titular, fins i tot amb el títol de campiona universitària, un títol que de fet de casa nostra només la Melanie Costa havia aconseguit el 2010 i tu el vas aconseguir guanyant a Stanford i a Georgia fa un parell, tres d'anys aproximadament, per tant a nivell esportiu també et va venir tot rodat, no?, des d'un primer moment.
Sí, exacte, jo sabia que si anava a universitat, volia una universitat que tingués nivell, això, els estudis i la natació, i Califòrnia, doncs, la Universitat de Berkeley, era la meva única opció, per dir d'alguna manera. I això, tot va anar molt rodat, perquè ja només entrar, necessitaven una bracista, jo venia del Mundial, vaig tenir resultats molt bons, ja em vaig entrar de titular i d'aquí cap a dalt, anaven relleus, que queden campiones estatals, doncs és una cosa que no tothom pot dir, i la veritat és que va ser una experiència molt, molt gratificant en aquest sentit també, ja no només en els estudis d'obrir-me els ulls, sinó també a viure lo más de lo más en això, en la vida esportiva d'allà.
Acaba aquest període de 4 anys, que no sé si dir-li el somni americà, per dir allò del tòpic que sempre s'acostuma a dir, i llavors torna a casa i decideixes tornar, però no al medi, sinó al Natació Sabadell. M'imagino que una miqueta per tot plegat, per qui hi havia al capdavant, per Kizierowski, amb aquest nou projecte del Pla Pedrera que s'està duent a terme des de fa un any aquí a Sabadell, però com ha estat aquesta tornada, no diré la rutina, perquè portaves 4 anys fora de casa, però una mica estrany, no? Després de que durant 4 anys la teva casa hagi estat als Estats Units, Berkeley, Califòrnia, de cop i volta canvia tot. No sé si això costa de pair després, el tornar aquí.
Bueno, costa en cert sentit, perquè jo tenia molt clar, soc una persona que em guio molt amb objectius, i el meu objectiu en 2013 pues, era treure'm una carrera, i vaig anar allà, ho vaig fer, i sabia que el meu segon objectiu és anar a uns altres jocs després d'haver anat a Londres, i bueno, vaig acabar una mica malament el 2016, i no vaig poder anar a Rio, i per tant jo sabia que les següents a Tòquio pues, era el meu següent objectiu, i em vaig preguntar què és el que necessitava, per arribar allà i per aconseguir estar als jocs, i això era pues, venir, tornar a casa i tornar pues, a competir més aquí a Espanya i formar part de la selecció, estar més present, perquè simplement pel fet de que era una mica difícil des d'allà, tornava i venia per això al Campionat del Món, d'Europa, el que és a l'estiu, però costava una mica compaginar-hi tot el que és la vida universitària allà, les competicions universitàries, amb les competicions aquí estatals. Per tant, vaig decidir que el més bo per mi seria tornar, i tornar en un lloc on això m'oferissin tot el que necessitava. I bueno, vaig estar uns mesos de prova amb el Bart i realment em va agradar molt el seu programa, em va agradar molt com enfocava ell la natació, perquè sincerament no és una persona que l'enfoqui de la... Pues molt tradicionalment, com fan molts entrenadors aquí a Espanya, i per això vaig decidir que després d'haver nedat amb ell durant l'estiu i haver fet una millor marca i haver estat molt a prop de les millors marques, doncs era una bona senyal, i per tant volia continuar amb ell.
Mira que he parlat amb nedadors últimament i no n'hi ha cap que parli malament de Bart Kisielowski, eh?
La veritat és que no, sí, és un home que veu la natació d'una altra manera, té molta experiència internacional, també va estar a Califòrnia, llavors per tant té, jo crec, per dir-ho d'una manera, té una ment molt oberta, i això és el que buscava jo en un entrenador, una ment molt oberta, que escoltés l'esportista, que escoltés el nedador, perquè no hi ha millor avantatge que l'escoltar-se a un mateix i decidir què és el que necessites i el que no, i un entrenador que et permeti això, pues, és una cosa molt positiva i que no es troba gaire.
A Sabadell, tot això, més enllà del Bart, què t'has trobat del que t'esperaves a nivell de, fins i tot, de vincle amb els companys, d'instal·lacions, de tot el que és la dinàmica del dia a dia en el Club Natació Sabadell? Tot més o menys com t'ho esperaves, millor o pitjor?
La veritat és que tot molt bé. Sí, jo tenia la idea de que aquest era el programa que necessitava i que tot el que vingués darrere, el que fos dels companys, les instal·lacions, pues, no me n'havia de preocupar gaire, perquè crec que això ve amb el temps i sabia que el Sabadell era un bon lloc, per tant no em preocupava en aquest aspecte. I el que m'he trobat pues, ha sigut un grup molt treballador, un grup de molt jove també, però amb nois que tenen moltes ganes i que cada dia van treballant més i més, i això, clar, a mi també m'ajuda realment estar cada dia amb persones que volen ser millor, i amb nedadores com Judith Ignacio, l'Ashvin o Bea Gómez, que també està a l'equip nacional, pues, seria un plus que també m'ajudaria, pues, a millorar el dia a dia. Per tant, tot ha estat tot encaixat tal i com jo esperava.
3:15, estem parlant aquí en directe a l'Hotel Suís amb la Marina García, amb la nedadora del Club Natació Sabadell, que ens deies, vaig anar a Londres, clar, vas anar molt jove als Jocs Olímpics de Londres, i després Rio se'n va escapar, o no era la prioritat en aquell moment, o estava centrada en una altra cosa, o al cap i a la fi no vaig poder repetir aquella experiència. Això ho he parlat, per exemple, amb l'Ona Carbonell de Sincronitzada, amb esportistes d'un tipus de modalitat que no us porta tant a mesurar-vos setmana a setmana com podria ser els esports d'equip, el waterpolo, per exemple, pas partit a partit, sí que vols guanyar la lliga, però cada jornada has d'anar complint. En canvi, el món de la natació t'obliga, no sé si a ser més fort de cap o a planificar-ho tot d'una manera diferent, però és, jo vull ser a Tòquio, per tant, des d'aquí fins a Tòquio passa per el Campionat de Catalunya aquesta setmana a Terrassa, ara càrrega física, penso, per exemple, em deies ara, no, anirem a Sierra Nevada, no sé encara quan, però una estaixa en alçada, Campionat d'Espanya Open a Màlaga, l'Europeu, o sigui, hi ha una sèrie de cites que són de 4 o 5 setmanes endavant, no de cada setmana, i això t'obliga a ser molt madur. O, per exemple, quan parlo amb nedadors, la sensació que em transmeteu és aquell punt de dir, m'ho he de currar jo i m'ho he de currar a llarg termini, i si no penso ja en Tòquio, no arribaré.
Sí, és una mica aquesta mentalitat. Jo crec que parles amb qualsevol nedador i això, tenim un objectiu a llarg plaç i sabem que les cites que hi ha davant d'aquest gran objectiu pues, t'apropen una mica cap a aquell objectiu, saps? Llavors, pues, jo tinc Tòquio pues, com a objectiu el 2020, i sé que hi ha moltes altres cites davant que tenen la mateixa importància, però són passos que m'ajudaran a tirar endavant i arribar a Tòquio pues, el més preparada possible.
Com et trobes, per cert? Perquè venim de Terrassa de Nadal, Campionat de Catalunya. És fase de càrrega, ja ens deien tant el Bart Kisielowski com el Xavi Balaguer que no hem de treure grans conclusions dels resultats d'aquesta setmana, encara que subcampions en nois i en noies, perquè precisament estem en una fase que encara queda de volum, però tu com t'has trobat fins ara aquesta temporada?
Sí, m'he trobat bastant bé, la veritat. Vinc doncs, això d'uns mesos de moltes transicions, molts canvis, venint dels Estats Units, començant a viure aquí a Sabadell... moltes coses noves a la meva vida i això doncs, costa una mica implementar-ho, però crec que he vingut amb el cap molt assentat, tinc molt clar el meu objectiu i això doncs, ajuda a tirar endavant i a deixar doncs, això, els canvis una mica de costat. I, sincerament, la valoració d'aquest campionat és molt bona per tots els viatges que porto i el treball que porto darrere. Encara em queda molt treball per fer i això és doncs, la meva motivació del dia a dia, pensar que queda molt per endavant i queda molt per millorar on puc arribar. Per tant, sí.
Deia, tindrem circuit català aquí a casa, a Canllong, al març, però sobretot m'imagino que el primer repte important és Màlaga, és el Campionat d'Espanya Open, entre altres coses perquè hi ha mínimes en joc.
Exacte. El principal és fer la mínima, classificar-me per l'europeu d'aquest estiu, i això es veurà a Màlaga un dia, una hora i una prova, i allà tu jugues tot.
Déu-n'hi-do la pressió, eh?
Sí, home, la pressió és bastant gran, però jo crec que és que forma part del camí, forma part de cada dia estar treballant i cada dia tenir l'objectiu molt clar i aprofitar doncs, les cites que tenim endavant al circuit de Sabadell i altres competicions una mica menys d'importància que en els caps de setmana també, per aprofitar i ficar-te en situació i dir... Jo ho puc fer ara, si ho puc fer ara ho faré el dia que toca.
I amb aquesta meta de poder arribar a l'europeu. L'última em deies, vivint aquí a Sabadell, que he dat la ciutat.
Molt bé, la veritat és que... Bueno, jo sóc amiga de la ciutat d'Ignacio i ja porto molts anys pujant a Sabadell i la veritat és que és una ciutat molt acollidora, que es fa molt, molt de casa i estic molt bé.
Ja coneixies el restaurant de Torn, on anar a comprar, ho tenies tot per la mà pràcticament,
sí,
no?
Sí, una miqueta, sí. Per la zona de la piscina, com que ja porto anys venint, doncs me la coneixia una miqueta. Però bueno, també està bé explorar per aquí el que és el centre i tot.
Doncs Marina García, encantats que ens visitis aquí a l'Hotel Suís també, que facis de Ràdio Sabadell part també d'aquesta visita d'exploració a la que és la teva ciutat d'acollida ara. Molta sort, et volem veure... a Tòquio, et volem veure a l'europeu també, però piano, piano, de moment anem a treballar i anem a passar el millor possible la fase de càrrega física, que sempre es fa una mica pesat perquè després arribin els resultats. Molta sort.
Moltes gràcies.
Notícies, esport, teatre, cinema, música. Si vols estar ben informat, escolta la ràdio de la teva ciutat. Som estudiants de l'Escola Roureda. Nosaltres escoltem Ràdio Sabadell.
Viu la teva ciutat amb Diari de Sabadell.
Tota la informació local i comarcal.
Cada dimarts, dijous i dissabte, Diari de Sabadell.
Disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També t'hi pots subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una carrera interdisciplinària, la que ha estudiat als Estats Units la Marina García, entre la nutrició, la sanitat pública, i que la tenim ja de tornada i representant el Club Natació Sabadell, com sentíeu ara. Deixem la natació, anem a parlar ara de ciclisme i d'un altre nom propi amb majúscules, el de David de la Cruz, que avui mateix estrena temporada i que ho fa debutant també al seu nou equip, que no és un altre que el Team Sky, un dels mallots amb més de pes, amb més pes al pilot internacional, un dels millors, veient sempre els caps de files que porten, veient el perfil dels seus ciclistes. El sabadellenc disputarà fins diumenge la Volta a la Comunitat Valenciana, que arrenca avui. Tancada ja l'etapa al Quick Step, de la Cruz reconeix que el d'avui serà un dia especial, ni que sigui per allò d'estrenar-se amb el seu nou equip.
Bueno, fixa't, no és tan sols la primera cursa d'any, sinó també la primera cursa, amb el mallot de l'Sky, doncs li dona tipus un especial, no? de prendre la cursa amb més il·lusió i, per tant, doncs, bueno, amb ganes de debutar i veure quin és el meu nivell, doncs, a la competició ara mateix.
Ho deia ara el David, veure el nivell de competició. Més que algun objectiu en concret de resultats, de la Cruz espera agafar rodatge i un bon cop de pedal en aquesta primera cita del calendari. Com sempre, la idea és ser entre els primers de la general, té prou potencial com a aspirar en alguna de les primeres places d'aquesta Volta a la Comunitat Valenciana, això sí, amb bon cartell també el que presenta la prova valenciana, i fins i tot lluitar, perquè no, per alguna etapa, encara que diu David de la Cruz que és conscient que sent l'estrena tampoc arriba pla tòric de forma.
Sí, bé, anem a veure que surt i esperem que surti un bon paper. Hi arriben els moments que diguis, ostres, ara sí que t'anà bé sí o sí. I ja està, però bueno, hi ha d'estar entrenant amb força bé i no hi ha d'haver cap motiu per qual no hi ha d'estar, doncs fer un bon paper a la Volta a València. Així que, bueno, veurem d'aquí uns dies.
Avui, primera etapa que transcorre entre la província de Castelló, des d'Oropesa de Mar fins a Peníscola. De la Cruz vestirà el dorsal 12 en aquesta competició, el segon del seu equip, l'Sky, que estarà liderat amb l'11 a l'esquena per Pels Water. La Volta a la Comunitat Valenciana finalitzarà diumenge a la plaça de l'Ajuntament de València.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
14 minuts i les 3. Anem a parlar del món casteller. Sembla un pèl estrany parlar de castells en un programa esportiu, però és que el món casteller reuneix aquest cap de setmana gairebé en plena totalitat de totes les colles del nostre entorn aquí a la ciutat de Sabadell, però la veritat és que ens han deixat una mica bocabadats amb les seves construccions castelleres. I no serà per aquest motiu, sinó que serà per rebre un torneig ben peculiar, rebre un torneig que des de fa ja alguns anys es du a terme i que plega totes les colles del panorama casteller. Els diferents equipaments esportius de la ciutat acolliran la 17a edició del torneig casteller de futbol sala, un torneig que enguany compta amb els Saballuts, amb la colla local com a organitzadora, com a anfitriona d'aquest campionat. És un reportatge que ens ha preparat avui el Joan Blanc.
Dissabte i diumenge, al Pavelló Municipal d'Esports de Sol i Pedrís, el Club Natació Sabadell, l'Amadeu Vives, la Bassa o el Gimnàs Municipal Joan Serra acolliran els partits d'aquesta 17a edició del Torneig Casteller de Futbol Sala. D'entrada hem volgut saber què és i si està molt al relat dins de les diferents colles. Joan Carles Sánchez, president dels Saballuts.
El conjunt de colles organitzen abans de començar la temporada un torneig de futbol sala en el qual hi participen molts equips. Fins ara crec que eren 36, però enguany són 48. Per tant, la presència de molts jugadors i de molts aficionats que s'han d'inscriure prèviament. I, per tant, a dia d'avui estan inscrites unes 1.500 persones.
Més de 1.500 persones, per tant, es donaran cita a Sabadell, que pren el relleu a altres ciutats com Cornellà, Tarragona, Igualada o Granollers. Una competició que podríem dir que dona el tret de sortida a la temporada castellera i que està marcada per una vessant social, més enllà de l'esportiva. Anna Pijuan, organitzadora del torneig, afirma que és una bona manera de fer pinya i destaca que per primer cop en les 17 edicions aquest any hi haurà 48 equips participants, 16 més que anys anteriors.
El torneig ja fa 17 anys que es fa i ha anat creixent mica en mica durant tots aquests anys, i fins ara hi havia 32 colles participants. Participants vol dir que juguin al torneig. Hi havia moltes més colles representades. I aquest any el comissionat del torneig, que és com l'ens que organitza o que coordina tots els tornejos, va decidir ampliar el nombre de colles participants, de colles que jugaven, a fins a 48, que això engloba la meitat de les colles del món casteller i fa que molt poques colles es quedin sense poder jugar.
Un repte important pels saballuts, que a banda d'haver d'organitzar el torneig, també hauran de competir. De tota manera, Joan Carles Sánchez recorda que el més important és tot el que es mou al voltant de la competició, més enllà, fins i tot, del possible resultat final.
És una manera de trobar-se, en aquest cas segurament la part més jove de les diferents colles, abans de començar la temporada. No és purament una competició esportiva, tot i que hi ha un guanyador, sinó també és una excusa per poder-nos trobar. Però sí, és una moguda important.
El sorteig es va fer dies enrere i va deixar 16 grups de 3 equips. L'últim de cada grup jugarà per acabar el torneig del 33 al 48 i els dos primers accediran directament als setzens de final. Amb tot, el cansament que portaran acumulat aquests dies al rendiment dels saballuts és una incògnita. Anna Pijoan recorda, però, que organitzant la prova s'asseguren poder participar els dos pròxims anys i que serà llavors quan aniran a per totes sense descartar fer coses importants en aquesta edició.
Jo crec que aquest any anem limitadets. Participem, òbviament, intentarem fer-ho el millor possible, però l'important aquest any és organitzar-ho, i organitzar-ho aquest any també vol dir que els propers dos anys tenim plaça assegurada, així que a partir de l'any que ve anirem a per totes.
Dissabte es jugarà la fase de grups amb partits de dues parts de 20 minuts correguts. Diumenge es jugaran les eliminatòries amb partits de dues parts de 15 minuts, menys la final, que tornarà al format inicial. A banda del torneig, es farà també un sopar i hi haurà diferents actuacions musicals a la fira, tot i que queden molt poques entrades disponibles. Els saballuts, que han quedat enquadrats dins del grup A, s'enfrontaran als castellers d'Esparreguera i els del Poble Sec. El seu debut serà dissabte a 12:45 del matí al Pavelló Municipal d'Esports de Sol i Pedrís i contra l'Esparreguera.
Declaracions del Joan Carles Sánchez, el president dels saballuts, el nou president, de fet, al matí amb la Mireia Sanz fa uns dies, i avui mateix parlàvem amb l'organitzadora d'aquest torneig, una d'elles, l'Anna Pijoan. Ja ho sabeu, al cap de setmana els castellers se citen aquí a la ciutat, però no per fer castells. I a tot això, en el món de la cistella, Diego Martínez és el nou tècnic del Club Esportiu Sant Nicolau masculí. El fins ahir entrenador del Júnior 1 de l'entitat pren el relleu així d'Oriol Domínguez, que ha fet un pas al costat. L'ajudant de Martínez en aquesta nova aventura, el nou staff tècnic grana, serà Edu Arizmendi. Sent últims a dues victòries de la salvació a la Copa Catalunya, la prioritat pel nou entrenador del sènior passa, sobretot, diu, per recuperar anímicament la plantilla.
Tant l'Edu com jo som dos entrenadors de donar molta canya, de molta passió, molta intensitat, i sobretot la part humana. Jo crec que és el més important, atacar el tema mental. Cadascú dels jugadors que tenim estan més que capacitats per aportar coses a l'equip.
Més enllà del caràcter del nou cos tècnic, Diego Martínez també ha parlat de la idea de joc que té. El nou tècnic del Sant Nicolau masculí assegura que la nova filosofia estarà centrada en l'atac.
Intentar, doncs, plasmar una idea de joc alegre a l'atac i també intentar plasmar una idea de defensa d'atac i no d'esperar al rival. Això és una mica el que intentarem treballar dia a dia i arribar al partit i, bueno, gaudir també i divertir-nos, que al final és, jo crec que, o crec no, estic convençut que és el més important.
L'estrena de Martínez al Sant Nicolau amb el primer equip col·legial serà el Pavelló de la Plana i contra un exequip, el Círcul Catòlic de Badalona.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I encara en bàsquet, en aquest cas bàsquet femení, el Sant Nicolau intenta refer-se de la patacada 33-62 de divendres passat davant del Jaiec gironí. Les de Jordi Zamora tenen una oportunitat d'or, ja que reben diumenge a les 6 un Natació Terrassa que és cué amb un balanç de només dues victòries i 11 derrotes, mentre les granes sumen 5 triomfs en el que portem de temporada. La representant grana a l'All-Star de diumenge passat al Pavelló del Nord, Aina Berger, creu que és un bon dia per demostrar les millores de les últimes setmanes.
Partit important que l'afrontarem aquesta setmana amb moltes ganes, treballarem molt
i esperem aconseguir la victòria. Sí, la veritat és que sí, l'equip ha anat progressant mica en mica, també hem agafat la confiança amb l'entrenador i això s'anota durant el dia a dia.
Això pel que fa a la Copa, primera catalana, estrena de la segona volta amb l'Escola del Carme Mas Avícola, tercera, a dues victòries del líder. Les carmelites reben el Prat, el penúltim classificat d'aquest grup 1. Álvaro Fernández, el tècnic, considera el rival competitiu, tot i la situació que travessa.
Després d'una setmana de descans, tothom comença de zero i sobretot els equips que estan a baix intentaran sumar el màxim possible. De fet, el Prat està a baix per un tema de resultats, però jo crec que per plantilla és un equip molt competitiu.
El partit diumenge, 1:15 al Pavelló del Sud, el club de la seva banda és cinquè a dues victòries del Carme. Les de Josep Bossacoma creuen l'equador de la competició a la pista del Premià, que és novè. L'entrenador d'aquest Natació Sabadell femení de bàsquet creu que, tot i ser dos triomfs per sota del club, el Premià anirà a més durant la segona volta.
Jugadores de molta qualitat, els jugadores molt ràpides, un joc exterior molt bo, i bé, jo estic convençut que aquest equip anirà cap a dalt. Anem a la seva pista, que també serà molt més complicat, però bé, s'ha de jugar i mai se sap.
El Premi de Natació Sabadell Femení arrencarà dissabte a 6:15. Informacions en format més breu, setmana de derbi a la Primera Nacional de Tenis Taula. Natació Sabadell i Club Falcons es veuran les cares per segona vegada aquesta temporada, tot i que en el partit d'anada ja es van dur el triomf. Pere Veis, el capità nadador, creu que aquesta mena de duels es decideixen per petits detalls.
Segurament són partits molt igualats i d'aquests n'hem tingut uns quants aquesta temporada i que de moment, per sort, tots els hem emportat tots, però és veritat que n'hi ha molts partits que són molt igualats i no, per petits detalls s'acaben resolent i el de l'anada doncs, mira, va ser de per això, no? Petits detalls que ens van permetre acabar, tancar el partit abans del doble, però el d'aquest dissabte no crec que sigui massa diferent, no? Són partits complicats.
El club és el líder invicte, encadenant 11 victòries l'última Mataró. Falcons, de la seva banda, arriba amb la moral d'haver guanyat també en aquest últim partit de Lliga. Els de Joan Nogueres es van imposar al Torelló, una victòria que els permet instal·lar-se còmodament a la zona mitja. De cara al derbi, el tècnic reconeix la superioritat del rival, però Joan Nogueres no tira la tovallola.
Referència seria això, intentant el doble. L'única manera que tenim és treure dos punts o a Joan Ruiz o a Ramon Clivillet, que possiblement som els jugadors més fluixos entre moltes cometes, perquè som molt bons jugadors tots dos, i buscar un punt al Peravés, perquè fer-li dos punts al Peravés en un partit és de veritat que impossible, i evidentment fer un punt al Ferran Cugada, ja ni t'explico, no? No crec que hagi perdut cap partit aquesta temporada. Llavors, com dius tu, anar al dobles, buscar el dobles, i en el dobles tot és possible.
Dissabte a les 5, a jugar al derbi a Can Llong. I victòria de la selecció espanyola de waterpolo amb 8 jugadores de l'Estalpul Natació Sabadell ahir a la nit a Holanda. El combinat estatal va guanyar 8-11 a la ciutat d'Ede amb una Bea Ortiz estel·lar, autora de 5 gols. De fet, totes les dianes les van fer waterpolistes del club, excepte una, la de l'ex del Sabadell, Clara Espar. I 5 derrotes consecutives suma l'OAR Gràcia Sabadell a la divisió d'honor plata femenina d'handbol. Les de Xavi Font van caure de manera clara 30-22 a la pista de l'Amposta en l'última jornada del campionat. Malgrat el resultat, derrota de 8, el tècnic gracient creu que el marcador no mostra el que va passar.
És un partit que ens va saber molt greu, no tant pel fet de perdre, vull dir, perquè, bueno, anàvem a Amposta amb un equip que, malgrat estar sota, vull dir, per aquesta segona volta s'ha reforçat amb dues jugadores estrangeres i tal, i que havia dintre de les possibilitats perdre el partit. El que ens va saber greu de veritat és que el resultat final no reflexa gens quina va ser la dinàmica del partit.
Diumenge a les 6:05, les Verdi Blanques rebran l'Associació Lleidatana en un partit televisat en directe per la xarxa. A la Lliga Catalana Masculina, de la seva banda, pas enrere en les aspiracions del Creu Alta Sabadell d'acabar entre els primers. Derrota de 2, 25-27 dels arlequinats davant d'un rival directe com és el Banyoles, encara que l'entrenador Irra Damont ha dit que mantenen intactes les opcions d'acabar a la part alta. El Manyanet, quart per la cua, serà el pròxim rival dels arlequinats dissabte a les 7 al pavelló de l'Illa Diagonal. I acabem amb una ratxa excepcional, amb una gran ratxa. 8 jornades consecutives porta el grup Zarraona Estudi Barcelona sense perdre la tercera divisió de futbol sala, l'última guanyant 3-8 a la pista de l'Arrels. Després d'aquestes jornades, 8 en total, 2 mesos invictes, els sabadellencs han plantat 5ens abans de rebre el Cover Premià de Mar. Un equip amb talent, com explica el tècnic del grup Zarraona, Jordi Nubau.
És veritat que tenen una dinàmica pues, molt, molt negativa,
però bueno, tenen jugadors amb molta qualitat individual i bueno, hem d'intentar fer el partit com estem fent fins ara, amb les nostres armes i intentar sortir amb la victòria i més a casa. Ara ens venen dos a casa i hem d'intentar, pues, amb la mesura del possible, sumar els dos.
Dissabte a les 7, Cal Balsac juga aquest partit entre el grup Zarraona i el Cover Premià. Fins aquí l'Hotel Suís. Recordeu el que us dèiem en començar, que el Sabadell negocia i podria tancar en breu el fitxatge del davanter Arturo Juan Rodríguez Pérez Reverte, fins ara a l'UCAM Múrcia. Més informació a radiosabadell.fm o @radiosabadell. De cara demà, per exemple, tindrem bàsquet amb l'Albert Robledillo o també una mica de motor amb el Josep Nicolàs. Una abraçada del Toni González des del control de so que us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.